Esteu a la sintonia de Ràdio 4, l'emissora que us parla en català en connexió amb la veu del Mediterrani, la veu de Lleida, Ràdio Mora d'Ebre i Ràdio Joventut d'Igualada. Passen 5 minuts de 9:45.
Panorama, un servei informatiu de Ràdio 4.
Bona nit. Iniciem aquí el darrer informatiu d'avui diumenge, amb notícies de congressos de l'esquerra que han capitalitzat l'actualitat d'aquest cap de setmana. Continuen les tasques del 5è Congrés del Partit Socialista Unificat de Catalunya a nivell de comissions aquesta tarda. Aquest migdia, i com ja hem avançat en l'anterior edició de Panorama, hi ha hagut una roda de premsa en la que han intervingut els diferents membres de la mesa. Les abstencions que es van produir en la votació de l'informe polític i de gestió del Comitè Central Sortint, en concret 282, no es deuen a una prova de força, sinó que obeeixen a que hom pensa que el mot de eurocomunisme no és prou rigorós, ha manifestat Antoni Gutiérrez Díaz com a portaveu de la mesa del Congrés en el transcurs d'aquesta reunió informativa que s'ha celebrat aquest migdia i de la qual fèiem esment fa un moment. El conjunt del partit, ha continuat Antoni Gutiérrez, està a favor de la via del socialisme en la llibertat i de la revolució de la majoria. No hi ha hagut cap intervenció que posés en qüestió aquests dos conceptes. Només es qüestiona el mot eurocomunisme. Aquest mot està normalitzat i la seva exclusió podria donar la impressió que el suc està en contra d'allò que expressen els conceptes que he esmentat, afegit després el portaveu de la mesa del Congrés. Pel que fa a la situació política internacional, Antoni Gutiérrez ha assenyalat que existeix una actitud plenament compartida respecte al refermament de la independència del suc. Nosaltres, ha dit Gutiérrez, no necessitem denunciar la Unió Soviètica perquè se'ns consideri demòcrates, ni hem de ser acrítics perquè se'ns consideri comunistes. En el partit podem conviure perfectament persones que tinguin concepcions diferents sobre la Unió Soviètica. El que és més important és el fet que es coincideix en unes coordenades globals que venen subratllades en la proposta d'un front per la pau i contra l'imperialisme. En una de les ponències presentades en la segona sessió de treball del 6è Congrés de la Lliga Comunista Revolucionària, inaugurat ahir dissabte a Barcelona, s'ha afirmat que la LCR donarà suport al traspàs de totes les competències a les diferents nacionalitats. Afegeix la ponència que dins de cadascuna de les nacionalitats, LCR donarà la batalla contra el contingut, perdó, sobre el contingut d'aquestes, perseguint en tot moment la sobirania en les decisions que han de tenir aquestes nacionalitats. Una altra ponència feia referència a la qüestió sindical. En aquest punt s'ha debatut àmpliament i s'ha decidit que la LCR haurà de reforçar la seva presència a les grans empreses, així com realitzar plans alternatius que permetin lluitar contra l'atur i la crisi, tant globalment com en concret. Sobre el partit dels revolucionaris, ha hagut una total homogeneïtat amb el projecte de tesis presentades i s'ha subratllat la necessitat de donar passes en concret en aquesta perspectiva, al voltant dels elements més importants de l'actual situació política. Per últim, en el balanç sobre l'activitat de la LCR en el darrer període, s'ha votat una esmena a la totalitat que ha estat derrotada amb el 2% de delegats a favor. En quant al balanç de la direcció, el resultat de la votació ha estat d'un 58% a favor del balanç, 5% en contra i un 40% d'abstencions, la qual cosa ha estat considerada com una certa forma de contestació a aquest balanç. Les tasques d'aquest 6è Congrés de la Lliga Comunista Revolucionària es desenvoluparan fins al proper dimarts, dia 6. En el dia d'avui, la família real espanyola, que ha romàs 7 dies a Baqueira Paret, dedicada a la pràctica del esquí, ha donat per finalitzada la seva estància al Pirineu de Lleida. Els primers en abandonar la localitat de Baqueira Paret han estat el príncep d'Astúries i les infantes Cristina i Helena, que des de la vall d'Aran han participat d'aquestes tasques d'esquí i d'allí han marxat per via aèria cap a la localitat francesa de Toulouse per enllaçar amb un avió en el que han retornat a la capital d'Espanya. El mateix avió que el príncep i les infantes Fantes han efectuat el viatge fins a Toulouse la reina mare, Federica de Grècia, i el germà de la reina Constantí de Grècia. El propòsit d'ells era el d'abordar a la ciutat francesa un avió per traslladar-se a Londres. Per la seva banda, els reis d'Espanya, Joan Carles i Sofia, han efectuat el viatge de retorn a Madrid en helicòpter. Música. Informació de la resta de l'Estat. Les 300 persones que es trobaven tancades a l'Ajuntament d'Irun des de dissabte a la nit en petició d'amnistia han abandonat la seva postura a primeres hores de la tarda després que la Policia Nacional es retirés de les rodalies de la casa consistorial. A la sortida dels tancats no s'ha produït cap incident d'importància. Poc després, membres de les gestores pro-amnistia han retornat a l'Ajuntament per netejar i posar ordre a la sala on havien romàs els tancats. La policia ha patrullat durant tota la tarda per la ciutat, encara que en cap moment s'hagin produït avalots. El pas de vehicles per la frontera d'Irun ha estat normal al llarg de tot el dia. L'estat de salut de l'exprimer ministre portuguès Alfredo Nobre da Costa continua evolucionant favorablement i el seu estat és asimptomàtic. Segons que han dit a l'agència EFA, fons de la residència sanitària Virgen de los Volcanes a Recife de Lanzarote. Aquesta residència, com recordarà, es troba internat el exprimer ministre portuguès. Encara que no es coneix la data exacta en què Nobre da Costa serà traslladat al seu país, la família està duent a terme les gestions necessàries per efectuar el trasllat en quant al seu estat de salut ho permeti. Alfredo Nobre da Costa va patir el passat dia 1 a la nit un infart de miocardi mentre es trobava amb la seva família i un grup d'amics a l'hotel Las Salinas de Lanzarote, on gaudia d'uns dies de vacances. El súbdit francès Pierre Dunong, ferit per arma de foc ahir a Saraus, continua en estat greu després de ser sotmès a una operació a la residència sanitària de Sant Sebastià, on es troba ingressat. El comunicat mèdic facilitat aquesta tarda per l'equip de doctors que el mantenen o que l'atenen diu: en el postoperatori immediat, el pacient manté les constants vitals persistint l'estat de gravetat. Pierre Dunong va resultar ferit per arma de foc quan es trobava passejant per la platja de Saraus a companyia d'un amic. Fonts policials mantenen que l'agressió es pot deure a un ajustament de comptes. D'altra banda, el contratista ferit divendres en atemptat per trets al Juroll, Luciano Varela Echevarría, a Bilbao, ha millorat en les darreres hores. Segons el darrer comunicat mèdic facilitat per fonts de la clínica del doctor Guerra, l'evolució del ferit és favorable. El senyor Varela es troba ja fora de perill. L'Associació Nacional del Professorat Estatal d'Educació General Bàsica ha anunciat que convocarà el mes de gener vaga indefinida si els augments salarials aprovats per l'administració discriminen el professorat. A aquest respecte, el president d'aquesta associació a Sevilla, Francisco Simón Galindo, ha declarat que la junta directiva de l'associació estudiarà el proper dia 16 a Madrid el plantejament de la vaga, així com altres possibles accions a seguir. Negociació i igualtat distributiva, ha afegit el senyor Simón, que després el ministre no digui que no avisem amb temps. Notícies del món. L'organització terrorista Brigada Roja es condemna a mort el jutge Giovanni D'Urso en un comunicat donat a conèixer avui, però adverteix que la sentència contra el magistrat segrestat podria revisar-se si es compleixen certes reivindicacions. Els terroristes es declaren disposats a revisar la sentència de mort si el govern italià renuncia a censurar les opinions polítiques i les avaluacions dels presos de les presons de Trani i Palmi. Això ho volem sentir en els nostres mitjans de ràdio i televisió, llegir-lo en els majors diaris italians, diu el comunicat número 8 de Brigada Rojas. Giovanni D'Urso, el funcionari del Ministeri de Justícia encarregat de l'organització de la vida de les presons, fou segrestat el 12 de desembre per Brigades Rojas. El grup de Lliberació Armada de Guadalupe, GLA, s'ha responsabilitzat de l'atemptat comès aquesta matinada contra l'edifici de la casa de modes i perfums Chanel a París, on ha esclatat una bomba. L'atemptat ha causat ferides a un guardià, a més d'ocasionar greus danys materials. Aquest mateix grup ha conminat els francesos a abandonar la illa de Guadalupe al Caribe abans del 31 de desembre del 80. Els havia combinat, sota pena de ser considerats enemics del poble guadalupeny. Amb aquest atemptat, el GLA porta ara per primera vegada al continent europeu la seva lluita per la independència nacional. La bomba ha explosionat a primera hora del matí d'avui, quan encara no hi havia cap tipus d'activitat als establiments Chanel, ni cap vianant a les rodalies. Els responsables de l'atemptat diuen, per la seva banda, haver atacat amb aquesta acció el prestigiós comerç francès en ple centre de París, amb la qual cosa també atacaven el prestigi francès en general.